Al matí, amb Raquel García. I once would receive invitation. L'alegria de viure. Tales on top of the Ritz. I take without hesitation
all of the glamour. I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular que ens transmeti la seva alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem sempre ben acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia.
Bon dia, Raquel. Què tal?
Benvingut. Ja tens aquí els apunts
ja
per fer la presentació.
Ja tinc aquí els apunts i avui farem també una miqueta una cosa una miqueta més especial, en homenatge doncs, també al nostre convidat. Mira, avui és 19 de pluviós, plujós, de l'any 231 del calendari republicà francès, dia de la pulmonària, pulmonària que és una planta, pulmonaire, i res, doncs el nostre convidat, entre moltes altres coses que descobrirem, doncs és un seguidor, jo diria, ho confirmarà, és un seguidor i un estudiós de la Revolució Francesa, aquella revolució doncs, que d'alguna manera va començar el 1789, i que entre moltes altres coses, doncs dos dels punts que jo diria essencials, n'hi han molts, des del dret a l'educació, des de la Constitució Civil del Clergat, però dos dels punts importants són la llibertat i l'igualtat, no? I ell, en aquest sentit, és una persona que sempre ha estat compromesa i estudiosa, doncs, intentant doncs, portar a la pràctica aquesta llibertat i igualtat, que, doncs, entre d'altres, a la Revolució Francesa, doncs, el Babeuf, la Revolta dels Iguals, després hi ha el segle XIX també Marx, després posteriorment Gramsci, etc. Doncs, ell doncs, també ha estudiat i són doncs, persones i activistes socials doncs, que d'alguna manera s'han doncs, preocupat doncs, per totes aquestes qüestions. Estudiós del socialisme i del republicanisme, això que dèiem, Marx, Gramsci, etc. No? Mestre de primària, historiador, i sobretot una persona compromesa doncs, amb els moviments socials i amb els valors, jo diria, m'atreviria a dir, republicans, no? D'alguna manera.
Avui jo crec que gaudirem, evidentment, amb aquesta presentació que has fet. No podrem fer doncs, un recorregut cronològic a la seva trajectòria, però crec que doncs, descobrirem molts d'aquests aspectes professionals i vitals del nostre convidat. Primer ens posem en situació també, perquè en una altra alegria de viure, ens va visitar el president i viola de l'Orquestra Simfònica del Vallès, també pare de l'espia de Mahler, en aquesta casa Ràdio Sabadell, en Jordi Cos, i aquesta va ser la seva recomanació.
Diuen que per poder bastir un bon futur cal un coneixement molt estret del passat. Per això, per una propera edició de l'Alegria de Viure, m'agradaria que convidéssiu a l'historiador Joan Tafalla.
Joan Tafalla, benvingut al matí de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies i gràcies al Jordi per aquesta recomanació. Que m'agafa així una mica...
De sorpresa.
Sí.
Doncs espera't.
Sí, hi farem una miqueta... Tot i que això a Tafalla, la il·lustre ciutat de Tafalla, que parlaven aquí de per allà...
Sí, és un cognom estrany.
Sí.
Només en conec gent de la zona del Delta de l'Ebre i m'imagino que devien ser jueus que devien fugir de la persecució i que es van instal·lar per allà i rebien el nom de la ciutat d'on venien. Els noms de ciutat solen tenir que veure amb històries d'aquestes.
I bueno, comencem pel començament, no, Raquel? A on neixes? A on neixes?
Jo vaig néixer a Barcelona, a casa meva, va venir la comadrona, bueno, jo no me'n recordo, però va venir la comadrona i vaig néixer allà amb unes certes dificultats que llavors, en fi, em van crear algunes insuficiències, entre altres tinc un lleuger estrabisme.
Ja del néixer, no?
Sí, que això... Sí, diuen que...
Les complicacions del part.
Sí, la pobra, suposo que la que va patir més va ser
ma
mare.
La mare, no?
Perquè,
I però, germans, germanes...
Una germana més gran que jo.
I els pares, a què es dedicaven?
El pare va ser un derrotat de la Guerra Civil, va fer la, va haver, va participar a la batalla de l'Ebre, va haver de fer la retirada per via Camprodon, va estar al camp d'Argelers, després en tornar cap aquí va estar al camp de concentració d'Horta, després amb una, camp, amb una companyia de treballadors esclaus, d'aquells esclaus del franquisme al principi, etc. No? I llavors ell tota la vida pues, es va intentar guanyar després de sortir de l'exèrcit, perquè va tenir de tornar a fer la mili.
O sigui, que es feia repetir.
Sí, un període llarguíssim. De... I llavors ell es va intentar guanyar-se la vida en el que va poder. No? Uh-huh. Va netejar clavegueres, va ser fanaler, va ser drapaire... teníem una casa de dutxes, llavors en aquella època els anys...
Què és això?
Ja, amb una casa, si explica una miqueta.
Sí, érem del barri de Sants,
sí.
I llavors en aquella, quan la meva joventut, la gent no tenia dutxa a casa. Nosaltres teníem una casa de dutxes, però nosaltres no teníem dutxa a casa. En fi, o sigui, llavors la gent anava un cop a la setmana a dutxar-se a les cases de dutxes que hi havia, no?
Doncs,
és curiós, però que també m'agrada perquè les generacions més joves no,
sí,
això... no són conscients que no fa tant de temps doncs això, els nostres pares i avis doncs, van viure amb aquestes mancances i dificultats.
I no tan lluny, perquè inclús als anys 60, parlem d'aquí Sabadell, bueno, que això jo penso que és extensible, això el Joan també ens ho corroborarà a la resta de l'Estat, doncs tenir bany era de determinades actors socials,
exacte,
vull dir, no es tenien, i hi havia la dutxa normalment i el vàter estava a les afores, fora a l'eixida.
Els treballadors no tenien aquesta
cosa. L'immensa majoria no tenia.
Llavors anava, bueno, això, vull dir, teníem 14 dutxes, i bueno, venia la gent, el dissabte i el diumenge que venia molta més gent, perquè durant la setmana la gent treballava, entre setmana venien sobretot dones, no? Que eren les que no treballaven, perquè també hi ha molta dona treballadora i a vegades es pensa que... Però, bueno, les que no treballaven fora de casa, perquè el treball...
Ara m'ha agradat aquesta puntualització,
perquè dins de casa el seu treball, encara que no estigui pagat, doncs és un treball absolutament necessari per la societat, perquè si, en fi, això, venien els treballadors i a vegades fins i tot per Nadal hi havia unes cues tremendes, no? Que arribaven fins a la cantonada.
Hi havia aigua calenta o no?
Sí, hi havia aigua calenta, que l'escalfàvem amb carbó,
amb una
caldera de carbó, amb un termo brutal immens que hi havia, etc. I llavors, doncs, allà què havies de fer? Pues netejar les dutxes, servir la tovallola, el sabó, carregar quan venia el carbó, pues, posar-lo a la carbonera, bueno, en fi, hi havia tot un,
no havia
tot un trajín.
No hi havia gas natural.
Efectivament.
Amb totes les avantatges i desavantatges.
Sí, efectivament, no tot és... No todo sobre lo
que reluce, no? I suposo que això et va marcar, no?
A Sants, estem a Sants, eh?
Sí, esclar, jo anava a escola i quan sortia de l'escola pues, ajudava això, posar el carbó, a netejar dutxa. Quan entrava un, doncs al sortir s'havia de netejar la dutxa pel següent, no? En fi, feies vida allà, escoltaves la ràdio a la rere botiga... recordo escoltar la Piranaica, perquè el meu pare, clar, va ser un derrotat.
Sí, de petit però... ja, d'alguna manera, ja agafes aquesta consciència social,
el meu pare,
no?
El meu pare era comunista i va ser derrotat en la batalla, en aquella batalla de la guerra, però ell continuava pensant que tard o d'hora arribaria a la llibertat, la igualtat, el socialisme, totes aquestes coses pensava i lluitava per això, no? Llavors, doncs, allà escoltaves Radio París, la BBC de Londres i la Piranaica, fluixet, no?
Que no et sentís,
clar,
perquè
no
se sentís.
No,
perquè tot això era, bueno, la repressió era duríssima, no? Sí, però, clar, d'alguna manera això, Raquel, no? Que ja de petit ja creixes amb aquest ambient, no?
Sí,
ja agafes aquesta consciència,
sí,
no?
Sí, és, a veure, Sants llavors era un barri absolutament obrer i popular i l'ambient ja ho duia, no? Sí. Vull dir, i això, i la mare, perquè, clar, he parlat del pare, no?
Sí.
La
sí.
mare era una treballadora incansable, també, era una molt bona modista i, bueno... En fi...
Anem enrere, no? Anem,
sí. En el viatge, anem, en el
sí,
temps.
És imprescindible. La meva mare és imprescindible a la meva vida i dedicar més estona al pare, però és veritat que la meva mare...
Són els pilars.
Em va marcar moltíssim les seves actituds davant de la vida, la seva visió del món, etc.
I com era el Joan de petit, també? Quins jocs, quins records guardes, també? Dels primers anys d'infantesa, no?
Sí, jo recordo, a veure, primera jo per a l'escola en aquella època, avui en dia també ser un noi gras i amb ulleres i amb una mica d'estrabisme era un handicap important, perquè, bueno, en fi, avui en dia per desgràcia continua sent-ho, menys, perquè les escoles estan a sobre d'això i procuren combatre el bullying i aquestes coses,
sí, però sempre
però
hi ha
en aquella època, pues mira, es considerava que sí. Si un tenia les característiques físiques meves, doncs, en fi, pues que ja li tocava rebre i ja estava, no?
No hi havia la consciència de bullying encara.
No, els mestres, que jo els recordo amb molta carinyo, etc., malgrat que alguna vegada havia rebut, però els recordo molt de carinyo, però aquest tema no el consideraven normal.
Jo crec que estava normalitzat.
Sí, era, no era una...
Sí, sí.
Tocava patir i ja estava, o sigui... En fi, però vaig anar a una escola que em va marcar molt, que es diu l'Escola del Bosc.
Encara hi és?
Sí, encara hi és. I que aquesta Escola del Bosc era una creació junt amb l'Escola del Mar de la República. Era una escola municipal i estava l'escola del mar, estava a prop de la platja de la Barceloneta, però, sí. O sigui, la República intenta fer una reforma escolar, en el cas de Catalunya bastant reeixida, i una idea era treure els fills dels treballadors de l'ambient viciat i contaminat de la ciutat, no? I llavors, doncs, aquests intents, no? L'Escola del Bosc, pues això, vull dir, al mig del bosc a Montjuïc, al capdamunt de, més amunt del Museu Nacional, i encara hi és, està al mig d'un bosc, i a la tardor, mentre no feia fred, i a la primavera fèiem classes al bosc, es treien les taules i les cadires, sí. I es posaven al bosc, no? I era una, bueno, en aquest aspecte és una escola que em va marcar molt, malgrat els mestres eren, per desgràcia, estaven constrenyits a obeir les orientacions, diguem-ne, pedagògiques, entre cometes, del feixisme, no?
I algunes a curar els principis fundamentals del moviment, no? D'alguna manera, per ser docents, havia de ser abans de la democràcia.
Sí. Pensa que els mestres, quan s'acaba la guerra, com que el règim franquista va depurar el cos del magisteri, el va depurar radicalment, perquè considerava que la República havia arribat als últims pobles a través de la figura del mestre, van entrar de mestres molts excombatientes, que no sabia, molts d'ells no tenien ni idea de fer ni de lletra
ni de docència.
Llavors les noves lleves de mestres que formen estaven obligats a fer un campament de falange de 3 mesos. O sigui, quan acabaven d'estudiar el magisteri, estaven 3 mesos a un campament de la falange sent adoctrinats amb la
metodologia, ideologia...
Sí, la ideologia nazi-feixista de l'època.
Repressora, totalment. Sí.
Llavors, doncs, tot i això, hi havia mestres que eren notables amb la seva empatia cap als alumnes, amb la seva capacitat pedagògica, etc. Però, clar, això estava filtrat per això i per un director, concretament, que era un autèntic...
Control ideològic.
Sí, sí, un autèntic feixista, radical... Li dèiem el senyor Trompa, perquè tenia un nas molt llarg, no? I,
també treia motius, també. També treia motius, eh?
Sí, sí, esclar.
Clar, des de baix, era la defensa, perdona,
des de baix, doncs, treus mots al de dalt, tal, no? Sí, sí. I cada dia, a l'entrada i al sortir, formats cantar el cara al sol i rebre un discurs adoctrinador del senyor, d'aquest senyor, etc.
O sigui, tu ets de la generació del cara al sol encara.
Sí, 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 cada dia i llavors hi ha Isà Bandera, o sigui, es cantava formats amb rengleres, absolutament militar, no? I, o sigui, tot això et crea un mapa mental i de les coses que, en fi, encara a vegades un ho recorda, no? Sí, i quan si algú parlava aquell director que mentre cantàvem estàvem al braç aixecat, es posava entre mig de les files i vaig entendre el significat del braç aixecat perquè servia per donar un clatellot amb el cas distreia o que feia o reia una mica perquè havia explicat algun company, etc.
No? I fins a quina edat? Fins a quina edat estàs a l'escola?
Això és fins als 9 anys, sí. Que llavors comença el batxiller, no?
L'ingrés, o sigui, vas fer ingrés.
Hi havia l'examen d'ingrés i llavors doncs, això s'entrava al batxillerat, en un institut, el Milà i Fontanals de Barcelona. Però els meus pares van considerar que havia aprovat massa just i que no treballava i que l'institut no. I llavors em van posar en una acadèmia privada, petita, que estava regentada per un mestre comunista, perquè eren amics del meu pare.
Sí. El teu destí, eh?
Perquè pensaven que amb aquell era una cosa en un pis, o sigui, aquella gent que no havien pogut entrar a la carrera oficialment perquè no els deixaven. Després va entrar aquest home, va fer unes oposicions uns anys més tard, no? Però, bueno, i vaig fer el batxiller, el deien lliure, no? Que t'havies de presentar després a un institut i et preparava. I aquell home estàvem 6 o 7, que cada un estava fent un curs diferent de batxiller, i era un home genial, el senyor Ruiz, que era capaç de portar el ritme de cadascú i de fer-me treure a mi en llatí un 9 a tercer i un 10 a quart de batxiller.
Sí,
ara no recordo gairebé res
Rosa
del llatí.
Rosa Rossi.
Però anant lliure a treure aquesta nota vol dir que l'home
feia bé la feina.
Per formar un burro com jo, amb aquestes coses, pues, imagina't si era bo l'home amb d'això. No? O sigui, no és que estigués tot el dia predicant el comunisme, no. Però
sí, era un bon docent.
Sí, era un home que col·leccionava el seu regal a fi de curs, era regalar-li un tom dels clàssics de l'editorial Gredos o de la Bernat Metge. O sigui, ell et deia al pare, què li regalarem? Pues mira, aquest tom de tal. I jo què sé, era un individu que dormia llegint 2 o 3 articles de l'Enciclopèdia Larús. Es dormia així, no? I llavors tenia una cultura absolutament brutal i qualsevol cosa que li preguntessis et donava uns... Bueno, no sé, jo el recordo amb una gran...
Era com Google, no?, que preguntaves qualsevol cosa i tenia la resposta. Posem una mica de banda sonora. T'hem demanat, Joan, 3 cançons que formin part de la teva banda sonora, sí que és molt difícil sempre que fem aquesta petició. Per quina vols començar i digue'ns per què?
Bé, jo voldria començar per la petita... per la cançó, el Joe Cocker, cantant una cançó dels Beatles, però que per mi ell la canta amb menys de sucre i amb més força,
potència, sí.
Que és amb la petita ajuda de l'amistat. Per què? Doncs perquè l'amistat junt amb l'amor, a mi em sembla que és l'únic que ens dona, és la riquesa que tenim. He perdut 2 vegades 2 grups d'amics per circumstàncies de la vida, i també podria haver posat la de George Brassens, Le Copain d'Abord, però com que les altres dues eren
m'agrada aquesta recomanació.
Sí.
I a més estic d'acord que l'amor i els amics donen sentit a aquesta vida, no? I ens ajuden també, doncs, a guarir ferides. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lay me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. I wanna get by on the train. I keep trying with my parole. I wanna get high with my parole. Holding on with my faith. What do I do when my love is away? Oh Lord, how do I feel about the end?
Ara em fa cosa, trepitjar,
no,
aquesta baguassa.
Home, això és un crac, a més, quan es posava allà amb aquella melena i amb els dits així girats sobre l'escenari, un crac, eh?
Un crac.
Joey Cocker.
I ara que parlaves d'amistat, mira, tenim un missatge. Ella considera que sou amics. De fet, us coneixeu des de fa molts anys, de petits fins i tot vivíeu també al mateix barri, heu viscut mobilitzacions, trobades de joves al carrer, també doncs ara compartiu espais de lluita, com bons activistes que sou. Ella és la Teresa Ibáñez, la sindicalista jubilada de Iaio Flautes, també del Casal Cuba. Bon dia, Tere.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Joan.
Bon dia, guapa.
Bueno, pues sí, jo crec que les nostres vides es van a començar a creuar pues, quan érem petits, perquè dona la casualitat de que vivíem pues, a la mateixa barriada, quasi, a prop de la plaça Espanya. I llavors, bueno, fa poquet hem averiguat això. Ha sigut una cosa molt agradable, no?, i molt maca. Llavors, la següent trobada que vam tindre va ser al barri de Ciutat Badia. Allí érem joves, eren els anys 70, i, bueno, vam anar a viure allà a Badia i en aquells moments ens vam conèixer, però més per rivalitat política que per una altra cosa. Però, bueno, ja estàvem lluitant al carrer. I finalment, per res, fa pocs anys, aquí a Sabadell, ens hem juntat i estem en el Casal de Cuba, en el Iaio Flautes, seguim lluitant després de tants anys. I, bueno, dic al Joan que, bueno, m'estimo molt, que és una persona que igual te carrega una furgó en cerveses, que igual te dona una conferència sobre la República o sobre qualsevol cosa d'història. És una passada ser amiga d'ell. Crec que sóc amiga d'ell, crec que sí, Joan. I res, li envio una forta abraçada. Un petonet per tothom i per tu en especial, Joan.
Bueno, sou amics,
que...
sí, no?
Sí, absolutament. I bé, això, la trobada primera és a el que llavors es deia Ciutat Badia, no? Amb les lluites perquè hi haguessin escoles suficients, perquè hi haguessin guarderies, perquè hi hagués un CAP en condicions, perquè hi hagués un centre cívic i tal. Rivalitat, bueno, estàvem al mateix costat de la barricada i jo crec que i amb el temps ens ha mostrat que érem iguals.
Els punts, sí, en comú, no?
El que passa que en aquells moments, pues, potser hi ha una certa competència entre... Però, i a més, jo crec que si, per desgràcia, arribés el feixisme al govern, ens posarien a tots a la mateixa presó. O sigui que, en fi, i no distingirien entre nosaltres, no? Per tant, i ara, darrerament, a Sabadell, pues, jo què sé, estem junts tot el temps fent coses, creant, intentant crear espais de convivència i de comunitat que permetin imaginar que és possible un altre món, no? Vull dir que amb el món aquest terrible que vivim, doncs el podem canviar. I això necessita imaginació i creativitat. I la Tere és una màquina en aquest aspecte.
I això també, Josep, suposo que ja estàs d'acord, s'ha de posar en valor, eh? Que amb el pas dels anys a vegades es perd doncs, aquesta capacitat de lluita i fins i tot aquesta il·lusió que ara transmet el Joan Tafalla quan doncs, defensa això, que un altre món és possible.
Exacte, sí, sí, no? Una cosa és sempre tenir, estar a punt, no? D'alguna manera sempre estar amb aquest esperit de lluita i amb aquesta consciència, no? Que en el cas del Joan, per lo que està dient, no? ja és de ben petit, no? De ben petit amb tot aquest ambient familiar, amb aquest sentiment sí. dels pares, no? I que llavors sí. també a l'escola...
I com arribes també doncs, aquí al Vallès?
Exacte, com arribes a Sabadell? Com
bueno, és? Jo al fer la mili, que per cert es va morir...
Els joves no, potser no, tampoc no tenen clar què era fer la mili.
Sí, era
estar... Tot i que fer la mili, això també en podem parlar, és un dels que es va aconseguir democràticament, és a dir, que tothom... fos igual, una miqueta és el concepte sí,
de la Revolució Francesa.
De la Revolució Francesa, del poble amb armes, eh?
Sí, però
mai un exèrcit professional, que és un exèrcit de...
Efectivament, estem d'acord, però...
Teòricament.
La mili en la que vam fer nosaltres era la d'un exèrcit feixista.
Clar, una cosa és la teoria i una altra la pràctica, no?
I em va agafar la mort de Franco, allà...
On vas fer la mili, on vas fer?
A Osca.
Osca.
Vaig fer 3 mesos d'acampament, de campamento, d'instrucció de reclutes... a Saragossa, a Sant Gregorio, i després vam anar a una caserna d'Osca que hi havia 400 mules i com uns 50 cavalls i que portaven, aquestes mules sí. portaven canons desmuntats perquè era artilleria de muntanya. En fi, el 29 d'artilleria de muntanya. En fi...
O sigui, éreu d'artilleria de...
Sí, sí, sí. Sort que jo no tenia d'esperar trets amb l'artilleria perquè tinc molt mala punteria. En tot cas, allà nosaltres, com que jo ja militava al SUC, els soldats estàvem organitzats amb unes comissiones de soldados.
Que aquella època també hi havia l'UMED, a nivell d'oficials.
Sí, va començar la Unió Militar Democràtica d'una minoria...
D'una minoria d'oficials.
D'oficials, els qui... Els demòcrates no els hi agrairem mai prou el que van intentar fer, que no ho van aconseguir, però el que van intentar fer a costa de molta penúria i de molts patiments. I els soldats, el partit, doncs, ens deia, ens hem d'organitzar perquè a veure si ve una situació com la de Portugal i llavors si hi ha una vaga general, que l'exèrcit no surti, els soldats hem d'intentar, etc. Era una cosa molt arriscada. Sí. Que a mi he de dir que em feia molta por, o sigui, jo d'heroi no vull ser mai un heroi. Sí. No m'agradaria ser un heroi, vaja, en definitiva, però estàvem allà, no?
Osca. Osca. I llavors d'Osca acabes la mili i...
Llavors, durant la mili van convocar unes oposicions a magisteri, jo havia estudiat magisteri, estudiant i treballant, sí. naturalment, i les vaig aprovar. M'imagino que hi havia... Era l'època del creixement de la població a l'entorn de Barcelona.
I tant,
I per tant hi havia moltes places
per
això vaig passar. Però,
no
bueno,
siguis tan humil, que segur que...
Estem a l'any 77, 78...
Estem a l'any...
Aproximadament.
75, que mora Franco el 20 de novembre del 75. M'agafa la mili allà, acabo la mili i em donen una plaça a Badia del Vallès.
Sí.
I l'1 de...
De mestre.
De mestre, de primària. I l'1 de febrer del 76 aterrisso, aterro a Badia a fer classes. Hi havia 4 escoles, el poble es anava omplint de gent. Arribàvem a tenir 55 alumnes per classe.
Imagina't, ara ens queixem de les ràtios.
Perquè la gent anava arribant, cada dia arribava una família, una altra, i llavors omplien, et donaven una classe en 40 i l'omplien fins a 55. A la classe paral·lela, quan s'arribava a 55, s'agafaven 15 i 15, es creava un nou grup i anàvem omplint les escoles. Només hi havia 4 escoles construïdes. En van arribar a haver 8, producte de la lluita, perquè feia falta... Sí.
I a més a nivell docent m'imagino que també d'alguna manera aquestes noves fornades que sortíeu també es va innovar, no? D'alguna manera estava tot per fer, no? D'alguna manera.
Sí, efectivament, tota l'escola estava, vull dir, encara hi havia les famoses permanències, els interins cobraven una misèria, els propietaris, que diuen els propietaris d'una plaça, no? Eres propietari.
Sortíem de la dictadura. Clar,
Estaven sortint, el 76 hi ha la vaga general a Sabadell.
Encara no teníem Constitució.
Exacte, i estem en aquest procés, no? I sortim al carrer per aconseguir més escoles, etc. Allà vaig trobar la meva primera dona, bueno, primera dona, primera esposa o sí, jo que sé, companya de vida, no? Que també era mestra, i bueno, pues estàvem en aquest món creant l'associació de veïns, la de pares, i aquí és en aquest context que la Tere...
Hi ha aquesta també, coneixença, no?
També estava... Que també ens coneixem.
No? O sigui, home, Badia, que... gran, potent, eh? Quants habitants és que estava molt...
Va arribar a tenir... Badia ara en té uns 16.000, si no vaig errat. Va arribar a tenir 24.
Exacte, i és que era una bestialitat, eh?
Sí. Llavors, doncs, això anava creixent, van arribar a haver 1.000 ocupacions de pisos, perquè els pisos eren del sindicat o vertical, i els donaven a gent que els necessitava, a funcionaris. Nosaltres vam tenir pis perquè volíem quedar-nos a treballar a Badia, i llavors al fer la sol·licitud ens van concedir un pis, però també hi havia molts que eren d'enxufats del sindicat que no els ocupaven. O sigui, llavors van haver 1.000 pisos concedits pel sindicat feixista, feixistes que avui a dia segurament dirien que ells també corrien davant dels grisos, perquè això és una
tothom
corria davant dels grisos.
Tothom, i tothom va estar al maig francès, i tothom va estar... Inclús a la Revolució Francesa, alguns.
Sí, exacte. Jo no sé, jo com que també corria, potser no em vaig fixar que aquell o l'altre...
Anaves massa ràpid també, i no et fixaves en els que anaven al costat.
Exacte. En fi, doncs van quedar 1.000 pisos buits. Llavors, gent que vivia en pis, amb el que avui en dia serien caracteritzats com països patera, pues, o rellogats, o etcètera, doncs van venir i els van ocupar. Amb això el PSUC va jugar, el Partit Socialista Unificat de Catalunya va jugar un paper molt important de donar recolzament i d'intervenir en aquestes ocupacions, etcètera. No? Vull dir, era en una situació de que Badia s'havia fet, però no s'havia fet el que s'havia de fer.
Però això va passar no només a Badia, també a molts barris d'aquí de la nostra ciutat, no? Sí, que clar, amb el volum, no? de la gent que migrava, que venia, doncs tampoc hi havia els equipaments, no hi havia la infraestructura.
És que no hi havia res.
I moltes de les coses que ara tenim és gràcies a la lluita dels veïns i veïnes.
És que no fa tant temps, és que això relativament, històricament, res, el 75, 76 és aquí mateix.
Històricament no és res.
No res.
Però la memòria de la gent...
És selectiva.
Bueno, perquè tenim una edat biològica limitada, O sigui, et vas acostant i ara estàs a Badia. Estem a Badia.
Estem
a Badia del Vallès, que encara no és independent.
No, la Badia del Vallès la van fer independent l'any 1994. O sigui, són dels 8 anys abans de la independència.
Independència municipal, estem parlant.
Sí. I molt discutible, una independència molt discutible, perquè a Badia se la va fer independent sense cap territori que no fos els habitatges. Badia té 0,7 quilòmetres quadrats.
De terme municipal.
Sí.
I, per tant, els únics ingressos procedents de la ciutat és l'IBI dels pisos.
Clar, la densitat deu ser immensa, no?
Llavors, Badia... Badia és densa, però el seu urbanisme molt vertical fa que tingui molts parcs i molts... O sigui, en aquest aspecte... O sigui, quan tu passes per l'autopista i veus Badia, dius, ostres, quina volum...
Impressiona, no?
Quan vius a dins, te'n dones compte que... Sí, i que els pisos, la majoria dels pisos són bastant dignes. Sí.
I el mercat està molt bé, s'hi compra molt bé. El mercat és molt
efectiu.
El mercat de Badia del Vallès.
Molta gent hi va comprar perquè és un mercat molt consolidat i
molt potent.
I molt potent, sí.
Joan, si et fem escoltar doncs aquest so, digue'ns a on et transporta. Val? Preparat? L'ambient dels nens a l'escola.
Sí. Bueno, em porta el que ha sigut la meva vida com a mestre de primària. Jo tinc títols acadèmics, no? Però jo sempre, quan em pregunten què sóc, sóc un mestre de primària jubilat. He passat 30 anys de la meva vida laboral
30 anys.
En aquest ambient.
Sí.
i la, no hi ha res, un dels records més dolços que tinc és sempre l'entrada a l'escola. Recordo a l'última escola que estava, que era a Barberà, en el que hi havia uns romanís que florien, però estaven molt abricats, florien també a l'hivern, i abans d'entrar l'escola sempre agafava tres o quatre flors, me les posava a la boca, em perfumava la boca. Som molt... I veure els nens pujant les escales o a l'hora del pati o la classe... A mi els nens m'han ensenyat moltes coses.
I perquè, a més, hem de dir que amb aquesta consciència social de lluita, suposo que l'escola, no?, és on hauríem de garantir, doncs, precisament aquesta equitat, aquesta justícia, no?, també igualtat d'oportunitats.
Aquesta igualtat, no?, aquesta, el dret a l'educació a tothom, que és un dels principis també que ja s'havia parlat molt, no?, en època també dels, en altres èpoques pretèrides, però que d'alguna manera, per centrar-ho a l'època moderna, contemporània, la Revolució Francesa, doncs, és un dels punts que marca, no?, aquesta igualtat, no?, tot i que dintre de la Revolució hi ha moltes igualtats, però bé.
Sí, sí, no, a veure, la Revolució Francesa és un procés, i hi ha uns anys en què hi ha més igualtat i en uns anys que hi ha més llibertat pels de dalt, no? O sigui, que això, bueno, tornem a l'escola.
Però principi d'igualtat, el principi d'igualtat a l'escola.
A veure, l'escola per mi i per tants mestres de la meva època ha sigut un mitjà i un objectiu de vida, no? És a dir, a través de l'escola hem crescut, ens hem format, crec que hem sigut una mica millors, en el meu cas una mica menys dolent, pitjor de lo que era, però molts som, hem millorat molt, sí. I hem lluitat permanentment des del sindicat, des de la direcció de l'escola, que també he estat director dues vegades, per aconseguir una escola pública de qualitat
laica
i que, en fi, i que permeti l'accés dels fills dels treballadors a tenir les mateixes unes oportunitats similars que els d'altres capes socials, no? Per tant, bé, per nosaltres això ha sigut un objectiu, ja ho he dit, un objectiu i un instrument per aconseguir l'objectiu també.
I no sé si estaràs d'acord, però jo diria que l'escola primària és potser l'etapa, una de les més importants dintre de l'educació, no?
Efectivament, efectivament.
Més que l'universitat, eh? Sí. Això està molt mitificat, però o sigui, realment el primer... primer contacte de l'alumne, així ja té una capacitat.
Sí, perquè també desperta aquesta curiositat, no?, que hauríem de tenir quan som petits i també ofereix altres valors, coneixements, no?, que no però, només els que aprenem a casa, vull dir.
I aquestes edats, diuen els entesos, que és quan es forma realment la personalitat, o sigui que teniu, o sigui, el mestre de primària és molt
quina
important.
Quina responsabilitat!
No, molt, clar, jo sempre ho dic, jo penso que és molt important el mestre de primària, més que l'universitari o el d'institut.
Sí,
bueno,
perquè
tots són importants.
No, tot és important, però tampoc no anem ara és una manera de disputa corporativa, però sí que a l'edat de la primària es forma el cervell, del nen, de la nena, s'està formant físicament, no? I llavors, doncs, segons el tipus d'escola que estigui i segons el tipus de coses que... Exacte. De mètodes i de funcionament de l'escola, aquest cervell serà més ric i estarà més ben preparat per les etapes educatives que venen, no? Per tant, sí que, sense corporativisme de cap tipus, crec que la primària és una baula molt important a la cadena de la vida de les persones. No?
I és molt important la responsabilitat, la tasca del mestre o del docent, no? de les persones que us dediqueu amb aquesta...
Per tornar, per mostrar, com a petita prova d'això, abans, quan he explicat, quan anava jo d'això, és recordar la figura d'un mestre, no?
Sí, exacte.
Jo em trobo a vegades al carrer algun exalumne que, desgraciadament, jo sovint no recordo el nom perquè són molts alumnes que han passat.
Ostres, això seria per...
O sigui, en recordo, però hi ha altres que, en fi...
Que són molts anys. Tal,
i que et saluden amb carinyo i que et recorden anècdotes que tu has oblidat i que dius, ah, pues jo era capaç de fer això amb aquest... Sí. Això que ha marcat aquest alumne meu, en fi...
Però això és el que dona l'alegria de viure, no? Veure, doncs, que has estat, doncs, això, no? Sí. Que has deixat aquesta empremta, també, no?
Has posat una llavor i un dia passant pel carrer trobes que la planta ha crescut, ha madurat, està esplendorosa i que et recorda amb un cert carinyo o fins i tot recorda coses que tu ja has oblidat.
I que dona sentit, doncs, aquests anys. No?
Aquella mirada dels nens i nenes, no? Aquella mirada de... Sí, sí. Per dir-ho d'alguna manera, no sé, de...
D'admiració, també.
D'innocència, bueno, de que sí. Està tot...
A la primària, els nens són molt innocents, són molt curiosos, i sovint fan de la paraula del mestre una espècie de mandat suprem sobre els pares, a vegades, perquè
és molt important.
Recordo ensenyant...
O almenys abans, ara no ho sé.
Bueno, ara no
ha canviat una mica.
Jo diria que d'alguna manera sí, potser hi ha altres estímuls exteriors, sí, però jo diria que d'alguna manera és molt important encara.
Clar, jo no puc valorar aquesta època en què els nens accedeixen a tots els mitjans,
clar,
a totes aquestes coses,
i llavors,
doncs en fi, no, això no ho puc valorar perquè no és l'època que he viscut jo. No?
Però a nivell d'hores es passa, o sigui, el nen i la nena es passen moltes hores a l'escola.
Sí, sí. I llavors, doncs, jo per usar un exemple d'aquest, aquesta espècie de cosa que tu no t'ho imaginaves, pues, la resta portant, no? I hi ha moltes maneres de fer-la, però a l'escola teníem un mètode, i un dia en una reunió de pares amb uns pares em diuen, escolta, és que nosaltres sabem, li ensenyem la resta portant així, vosaltres li ensenyeu d'aquella manera, i el nen no vol saber res de la nostra manera d'això, perquè diu, el Joan diu que es fa així. Sí.
Doncs això continua passant, perquè a mi amb la meva filla a vegades em passa, saps?
Veus?
I perquè... dic, però és que jo no ho he après així, però la mestra em diu...
Però vol dir que el mestre...
Té una ascendència molt grossa.
Té una ascendència molt gran els nens, i per tant té una enorme responsabilitat...
Clar, per això t'ho deia.
No només en el que ensenyen els continguts, sinó fins i tot amb el seu llenguatge no verbal, en les seves actituds davant dels conflictes que passen a l'escola. És una enorme responsabilitat.
La manera de vestir,
tot.
Perquè recordes el primer cop que vas estar davant d'una aula, o sigui, la primera classe? La primera...
Home, tenia 55 alumnes i acabava de provar el magisteri en una espècie d'escola normal que era com un col·legi, en fi, una escola...
Sí, el primer dia encara...
I recordo el primer curs de febrer fins a juny amb 55 alumnes i jo no sabia ni com s'agafava el guix ni on estava la pissarra. O sigui,
nervis,
i,
no?
Sí, i cada alumne venia d'una escola diferent, de tota l'àrea metropolitana, cada un amb un nivell, etc. O sigui, va ser... Després d'això...
Un repte, m'imagino.
Després d'això ja... Bueno,
un bombardeig, no?
Sí, sí. Després d'aquest foc viu, ja estàs preparat per
qualsevol repte, no?
Ho recordo molt...
30 anys, no? 30 anys després d'això.
Vinga, va, posem la següent cançó que forma part de la teva banda sonora vital. Hem començat amb Joe Cocker i ara amb quin altre artista vols continuar aquest viatge? Doncs vinga, amb George Mostaquí, digues, explica'ns per què has triat, doncs, aquest tema.
Bé, la Metec, no? Perquè he triat una versió que és més alegre perquè hi intervé també l'assassí, no? En fi, però la Metec recorda molt un estimat company, amic, camarada ja mort, fill d'emigrats a França, que, bueno, seria el paradigma del metec. Què és un metec? Què és un metec? És aquell ciutadà d'Atenes, que l'Atenes republicana de l'antiguitat no és ciutadà. viu i treballa a la ciutat, no és esclau, però no té dret a anar a l'assemblea i opinar. Això avui en dia a Sabadell, pensem en la quantitat de... No, molts dels que em refereixo, per desgràcia, no coneixeran ni George Mostaguí ni el sentit de la cançó, però pensem quants metecs hi han a Catalunya, a Sabadell, etc. Gent que viuen i treballen aquí, que produeixen, però que no tenen els drets de ciutadania. No?
I hem de lluitar per això, perquè tothom tingui els mateixos drets i deures.
Ara parlem, sí.
Avec sa gueule de métèque, de juifin, de pâtre grec, et ses cheveux aux quatre vents. Avec ses yeux tout délavés, qui lui donnent l'air de rêver, lui qui ne rêve plus souvent. Avec ses mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé dans le jardin. Avec sa bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Bonsoir, Georges.
Tiens, je te prête le mien.
On chante dans le même, tous les deux? Alors, la chorégraphie est de...
Roger Cardwell.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela...
Quin regal de banda sonora, Joan, ens ha regalat avui. I també jo crec que hem d'incidir, no?, els nostres oients. A vegades ens pensem que els drets són eterns i els drets s'han de lluitar cada dia.
Exacte. I de la mateixa manera que són creació de la gent, aconseguida amb totes les resistències dels de dalt, també quan ens descuidem i ens relaxem ens els tornen a treure, no? Per tant, doncs, en fi, no ens relaxem. Tampoc no es tracta d'estar estressat tot el dia.
No, però ser conscient.
Sí que està conscient, està al tanto de lo que està passant i quan ens vulguin arrabassar quelcom que ja tenim perquè ho hem aconseguit, no ens ho han regalat, doncs no ens ho deixem arrabassar.
I a més avui passa una cosa que a França també passa molt, que és tot el problema de les banlieues, no? dels extraradis, no? De que, esclar, avui en dia tothom és ciutadà. O sigui, tothom, que això també és una herència de la revolució, no? O sigui, tothom té la prerrogativa de ciutadà, però avui en dia que vol dir ser ciutadà si tu no tens accés a una sèrie de coses. Ara, teòricament tens els mateixos drets, però els de sempre són els que realment poden gaudir dels mitjans i de les coses. O sigui, què vol dir avui en dia ser ciutadà?
Sí, això, clar, això em referia al tema, perquè, a veure, això, producte de la Revolució Francesa, tots els, la immensa majoria de la gent que viu a França té drets de ciutadania, però no tothom els pot exercir.
Ah, exacte.
Per tant, la llibertat, si no està complementada amb la igualtat, no existeix per uns.
Llavors, el que deia Robespierre, s'han de posar els mitjans perquè tothom pugui tenir dret.
Qui vol una cosa ha de aconseguir, diguem-ne, ha de posar els mitjans, no? O sigui, i per tant, i els mitjans són que estiguem... Pensem que una humanitat lliure, igual i fraterna és una construcció de les persones, no és una proclamació en una Constitució ni en un text jurídic, sinó que és una cosa que construïm quotidianament a cada un dels llocs, dels àmbits que ens movem, al barri, a l'empresa, a la ciutat, etc. No? En fi...
I el dret, si el govern no respon al dret a la rebel·lió.
Sí, efectivament, sí. No? A veure, la primera cosa que ens ensenya la Constitució Francesa de 1793 és que el primer dels drets és el dret a l'existència.
Exacte.
Sense el dret a l'existència
no hi ha res,
no? O sigui, no, ni igualtat, ni llibertat, ni fraternitat, ni res, el dret a l'existència. Per tant, la defensa del dret a l'existència és una prioritat per sobre dels altres drets, que també són essencials, no? Però quan els governs fan lleis tiràniques, és a dir, que no obeeixen, que no respecten el dret a l'existència, el poble té el dret i l'obligació, Constitució francesa de 1793, va durar poc, té el deure i el dret i el deure d'aixecar-se. És a dir, tu aquest dret l'has d'exercir, és el teu deure com a ciutadà. En fi, aquí estem.
I quan una persona de qualsevol lloc del món que li passi qualsevol manca de dret, en aquest sentit, hem de ser solidaris, perquè tots som ciutadans del món.
Com es pot ser membre del gènere humà mentre algú mor de gana o mor atravessant un mar, etc. No? O sigui, el gènere humà ens ha d'incloure a tots. Si no, no és tal gènere humà, sinó és el poble dels rics, dels senyors, per sobre dels oprimits i dels que estan fora de la ciutat i fora de la humanitat, no?
I avui al matí descobrint l'alegria de viure del doctor en història Joan Tafalla. I ara tenim també un altre missatge, precisament del president de Sabadell per la República, d'en Joan Balart, que també doncs, posa en valor la teva tasca com a historiador, com a militant, com a defensor del republicanisme, fins i tot com a aprenent del republicanisme. Escolta'l.
Bon dia, Joan. Soc l'altre Joan de Sabadell per la República. Quan em vas proposar de formar part del projecte republicà més transversal de Sabadell, encara no sabia que m'involucraves tu i la resta de la Junta en el que, amb l'esforç de gent com tu, s'ha convertit en un modest però potent referent tant a Catalunya com a la resta de l'Estat pels diversos republicanismes d'esquerres. Vas ser president de l'entitat i conferenciant en moltíssimes ocasions de veritables joies de recuperació de memòria històrica, cicles teòrics sobre els valors republicans antifeixistes, posant en valor la lluita antifranquista de tantes sabadellenques i sabadellencs que, en la mesura del possible i gràcies a la teva capacitat de recerca, han pogut oferir, malgrat els anys, també el seu testimoni. I és que el Joan, a banda de ser un apassionat per la història contemporània i escriptor, també és pedagog del republicanisme, però el republicanisme en majúscules, aquell que totes les persones republicanes compartim, malgrat les diverses diferències estratègiques en les que ens focalitzem moltes vegades. El republicanisme que em va ensenyar gent com el Joan procura que, malgrat aquestes diferències, ens continuem reconeixent com a persones republicanes antifeixistes. Però el Joan i jo ja ens coneixíem de molts anys abans com a aprenents de comunistes. A mi sempre m'ha agradat molt aquesta expressió, aprenent de comunista, perquè mai se n'aprèn prou, oi, Joan? Primer per ser del mateix partit, on vaig conèixer Gramsci gràcies a ell, i després per continuar compartint ideologia, tot i que es va fer del partit comunista més gran del món, com diu ell, dels comunistes sense carnet. I més endavant, quan el va tornar a agafar ell, amb la mateixa passió que als anys 70, i jo vaig aparcar el carnet i em vaig fer d'aquell partit del que venia ell, els de sense carnet. Al Joan li encanta reflexionar sobre com podem construir una societat més justa i democràtica i com a bon comunista i republicà no en tinc cap dubte que continuarà molts anys ensenyant com el passat ens pot ajudar a entendre el present per construir un futur millor. Així que una forta abraçada, Joan, i moltes gràcies per permetre'm dir-te aquestes paraules. Bon dia.
Molt bon dia, una abraçada gegant també per ell,
sí,
no?
Sí, efectivament.
Quin potent.
Quin company i quin col·lega més potent.
Quin missatge més potent t'ha deixat,
sí,
també.
Sí, el missatge també m'ha deixat una mica...
No, ja t'ho vaig dir, que l'alegria de viure és doncs un cúmul d'emocions, eh?
Bueno, Joan Balart, no exageris tant. En fi, es fa... tu i jo fem el que podem i qui fa el que pot no està obligat a més, eh? O sigui que tampoc no ens magnifiquem. La nostra aportació és una entre milers i... i si no és així tampoc no serviria, no? Vull dir, en fi.
I ara que parlava això de comunisme, podríem dir, no sé aviam què et sembla, que Babeuf, el que va fer una revolució contra el directori dintre de la Revolució Francesa, podríem dir que va ser un dels primers o un dels antecedents del comunisme molt abans del manifest comunista del 48, de Marx i Engels, el segle XIX. Això estem parlant de 1700 llargs, cap al segle XVIII, Babeuf i la revolta dels iguals, no?
No, 1796. Sí. A veure...
Què és el comunisme, aviam?
Quan d'entrada no podem parlar de comunisme genèricament, o sigui, hem de parlar de comunismes, no? O sigui, el que teòricament uniria a qualsevol persona que es consideri comunista seria la idea de que volem una societat lliure i igual.
Socialista.
Clar, el camí cap a aquesta societat d'éssers lliures i iguals ha de ser el socialisme, no? La superació del capitalisme. Representa que aquesta definició, dic jo, a lo millor algú la troba insuficient, ens agruparia tots. Però sota el nom de comunisme s'han fet coses absolutament enlluernadores, heroiques, i també s'han comès errors i fins i tot crims.
I tant.
Per tant, doncs, o sigui, per mi els errors són errors, tothom estem sotmesos a l'error. L'únic que no fa error és el que està al sofà predicant el que s'equivoquen els altres, però els crims per mi no tenen... Els crims comesos en nom del comunisme no tenen res que veure amb els nostres objectius, que són això, una societat de sers lliures, iguals i fraternals, cosa que el capitalisme no ofereix. O sigui, no ofereix perquè no pot ser, ho porta a la seva natura, no? Vull dir, en fi...
Clar, històricament hi hauria molts precedents, no? Però bàsicament seria això, no? Aconseguir una societat dels iguals, no?
Sí, per això,
això seria un nom...
Per això Babeuf...
Babeuf.
Tornem a...
Un precursor, sí. No? Podríem dir.
Ell, no, en l'època de la Revolució Francesa, el terme comunisme no s'utilitza i ell no l'utilitza, no? Però ell és un dels que es rebel·la contra quan ja la Revolució Francesa s'està tancant i acaba sent... construint una república dels millors, no sé si us recorda alguna cosa, això de la república dels millors, però l'origen està aquí. I que aquesta república dels millors, entre cometes, volia dir dels rics, dels poderosos, no? De l'aristocràcia del diner, que deien Robespierre i ell, no? Doncs ell es rebel·la contra això i perquè producte d'aquesta rebel·lió és condemnat a mort i ell mateix, abans de que el guillotinin, es suïcida perquè no li dona autoritat a aquells rics, a aquella república dels rics, per sobre el seu cos.
Per treure-li la seva existència, no?
Això és un exemple molt antic de la república, de l'època de la República Romana, Caton de Útica, etc. En fi, doncs, sí... Babeuf és un dels nostres deixosos, i en les meves recerques sobre la Revolució Francesa he pogut desentranyar una correspondència molt interessant entre Babeuf i un capellà, això et sorprendrà, Jacobí. Que es deia Coupé de Loise. Sorprendrà lo de capellà Jacobí, però és així.
Bueno, perquè una de les coses, i molt ràpid, que deia Robespierre, és que ell sempre, una de les coses que alabava és l'ètica i la creença d'una persona, fos cristià o fos el que fos, una persona ha de tenir uns objectius, ha de tenir una ètica, ha de tenir una moral, no?
Efectivament.
I Babeuf i moltes revolucionaris la tenien, malgrat cometre errors, alguns.
Sí, no, clar que els errors, quan et poses en una situació complicada, doncs són inevitables, no?
Nosaltres hem d'anar acabant aquesta alegria que se'ns acaba el temps, però evidentment havíem de parlar d'aquest mitjà que ens enamora, perquè doncs, si voleu descobrir més sobre les reflexions, les opinions del Joan de Falla, teniu l'oportunitat sempre doncs, d'escoltar-lo en el programa de Mireia Sanz, el Cafè de la Ràdio, on ets tertulià i evidentment des del 2017, quina fidelitat, i ella, la nostra companya, doncs, també t'ha volgut deixar un missatge.
El Joan és un d'aquells jubilats molt i molt enfeinats que sempre que pot passar per Ràdio Sabadell, però que quan no pot sempre m'explica que està remenant algun arxiu per fer algun text, alguna cosa històrica, o buscant algun personatge, o descobrint alguna història d'aquestes que tant li agraden. Així que quan no el tinc amb mi a la ràdio sempre me l'imagino això, investigant i descobrint coses noves en aquesta vessant d'historiador que té i que ens agrada tant que ens acompanyi al programa.
I també tenim doncs, un altre periodista, el periodista d'Ali Sabadell, del diari digital també, que també és tertulià del Cafè, l'Antonio Santamaria, que també t'ha volgut deixar un petit missatge.
Una salutació cordial al meu estimat amic Joan Tafalla, un home de fermes conviccions progressistes i d'una enorme erudició sobre la nostra història. Continua. No et cansis mai, Joan.
Bueno, jo li agraeixo moltíssim a tant a l'Antònia com a la Mireia les paraules que m'han dedicat. També els dic que no cal exagerar, vull dir, es fa el que es pot. I sí, de les dues coses, de les dues intervencions, remarcar la idea de que si es vol transformar la societat és imprescindible, no es pot fer si no es coneix la nostra pròpia història. Volem transformar el país, volem formar un nou país, però per això hem de comprendre el nostre país. Més que conèixer, comprendre, és anar, en les paraules de Gramsci, és anar fins al màxim que pots anar amb la comprensió, amb el coneixement d'un fenomen. Si comprens el país, el podràs transformar.
Perquè ara l'acaba d'anomenar ell, no? Però també això donaria també per moltes alegries i per molts programes de ràdio parlar d'en Gramsci, no? Uh-huh. Gran...
Sí, quan parlàvem això del comunisme i de la diversitat dels comunismes, doncs, clar, una figura clau tremenda del segle XX és la d'Antonio Gramsci.
20 segons. Però... Fins ens en 20 segons, una...
Bé, és un tipus enorme, sard, del sud d'Itàlia, del Mezzogiorno, que comprèn que la revolució, amb el triomf del feixisme a Itàlia, la revolució socialista, proletària, havia sigut derrotada, i en lloc de fer el que fan molts, que és refugiar-se en una identitat forta i dura, el que fa és pensar perquè... I llavors intenta pensar sobre l'estat italià, la formació de la nació italiana, i per tant doncs, trobar vies de... diguem-ne, d'una lluita antifeixista en el seu cas. Mor a la presó, els metges de la presó no el volien curar, estava tremendament malalt. Bueno, mor a la presó, no, ja el treuen, abans de que mori el treuen i el posen en una clínica, no? Però mor allà com a conseqüència d'això. I les seves cartes i els seus quaderns de presó són un element central per la reflexió sobre les societats occidentals, sobre Itàlia, però més enllà sobre el conjunt de les societats occidentals en el segle XX.
I que tu has treballat, no? Tu has treballat sí, sobre la figura, doncs, sí.
Recentment vaig publicar tant en castellà com en català una antologia de textos seus. Ara estem treballant l'edició en català i en castellà d'un text essencial seu, que és la qüestió meridional, i des de la presidència de l'Associació Catalana d'Estudis Gramscians, que espero que aviat hi hagi un jove que em substitueixi. Ho estem treballant, intentant també feminitzar l'associació, perquè encara és una associació...
Un repte pendent, no?
Ho estem treballant i, a més, crec que aviat tindrem... Doncs des d'aquest punt de vista... També tractem de difondre a través de seminaris, xerrades, publicacions, la nostra plana web, etc., de fondre elements del pensament d'Antonio Gramsci, que jo crec que per qualsevol que vulgui transformar la societat, sigui comunista o no sigui comunista, una persona d'esquerres, una persona democràtica, doncs la lectura de Gramsci sempre li portarà molt bons elements.
I que jo diria també que és plenament vigent, no? És plenament... Sí. O és vigent, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, efectivament. Crec que... O sigui, amb els clàssics hem de tenir una relació no... no fanàtica, no...
Però conèixer-los.
Però els hem de conèixer, i un clàssic és clàssic si quan el llegim encara ens diu coses sobre avui, encara que el seu text estigui datat, en aquest cas fa 80 anys, no? En
fi. Doncs aquí una bona referència per anar indagant i buscant més. És que tenim una trucada i és una persona que et coneix molt, moltíssim, però que està molt ocupada. I com necessitem que entri ja per acomiadar-te en aquesta entrevista, Mercedes López, bon dia.
Hola, bon dia.
És que, clar, estava en un desnonament i per això jo anava dient hem d'entrar ja a la trucada. Sí. Bon dia, Mercedes.
Hola, bon dia.
Avui sorprenem, el Joan. Joan, això no t'ho esperaves.
Realment no m'esperava, perquè sé que estava en un desnonament. No desnonant, sinó defensant els desnonats. En fi, hola, guapa.
Que és la teva companya de vida i veig que també de lluites, no?
Sí, efectivament. Ens hem conegut en aquest context, sobretot en les mobilitzacions del zapatisme a mitjans dels 90, però també a Badia, com a persona essencial, Mercedes, de les persones que no surten a la foto i que són les persones sine qua non. O sigui, els que surten a la foto, en general, tenen bastant menys aportació que els que estan al darrere. I ella és una d'aquestes persones, d'aquest estil. I, per tant, per això me l'estimo tant. No, per això i per més coses.
Ah, és que, clar, s'acaba l'alegria i jo pensava l'alegria de viure també és això, com hem
clar,
començat,
sí,
no?
L'amor,
també l'amor.
L'amor. L'amor. Sense amor no hi ha res.
Mercedes, i què ens explicaries, què ens diries també d'aquesta, d'aquesta vessant també més vital, no?
Més humana.
Més humana del Joan, per tancar aquesta entrevista.
Bueno, que no sé, que no podía escuchar el programa, no sé si Juan ha explicado de que nuestro amor vino por lo de Chiapas.
Sí,
vino,
sí, sí.
Hubo un encuentro aquí en Cataluña y en España de Chiapas, y ahí nos conocíamos de la militancia, pero en realidad nunca se me había pasado por la cabeza que esto pudiera pasar.
És la màgia, no?, també, sí, de la vida, no?
Sí, la màgia del zapatisme.
Exacte. Doncs escolta, Mercedes, i on et trobes ara?
Pues mira,
on s'està produint aquest desnonament?
¿Dónde estás?
Estoy en Capuchané, camión de Saucio, de un chico. Lo que pasa es que como el juzgado, los trabajadores del juzgado estaban en huelga, pues resulta que se ha suspendido por esta razón. No quiere decir que después venga otra vez.
Sí, mañana o pasado.
Pero supongo que demà
o
demà passat també et trobaran allà.
Pero digamos, en principio ha quedado suspendido por esto.
Claro.
Doncs a Mercedes, una abraçada gegant, que et deixem, que sé que tenies pressa.
No, un abrazo muy fuerte, sí, sí.
Un petó, Mercedes.
Un petonàs, que vagi molt bé. Molt bon dia. Joan, suposo que això és l'alegria de viure, no?
Sí,
que quan se'n va, en els moments difícils, la trobes...
Ho he dit. No, ella, la Mercedes, per mi, dona sentit a la meva vida en aquests moments i és un permanent esperit crític, constructiu sempre, respecte a el que anem fent conjuntament, no? O sigui, que té una capacitat de lluita, de combat, però al mateix temps d'estar pel mínim detall i per corregir-te quan tu comets algun excés verbal o de qualsevol altre tipus, no? Un sentit de vida, un sentit el que dona sentit a la vida. No, a veure, la vida... Jo no puc explicar-me la vida sense estimar en profunditat una persona i sense rebre l'escalf d'aquesta persona quan et trobes amb dificultats, l'època del Covid, per exemple, tot aquest tipus de coses, que l'escalf d'ella quotidià mentre jo estava ingressat, o sigui, això em donava ganes de viure. Hi havia moments en què veient tanta gent que passava per l'habitació que es moria, coses d'aquest estil, pensaves, això s'ha acabat, i ella i els meus fills, doncs, em van donar l'escalf per sortir d'allà per recuperar-me, clar, no, ells no van matar el virus, no? Però bueno,
van ajudar.
Però clar, però vas trobar, doncs, la força per continuar, doncs, en aquesta vida. Doncs, per acabar, l'última pregunta, Josep.
Exacte, quins recomanes? Quins recomanes una persona o dues per venir i compartir l'alegria de viure, o tres?
Jo he fet...
ja he fet els deures, ja el sé, Josep, però digues, va, dispara, Joan.
He fet tres propostes. Una és la d'un centenari lluitador antifranquista que viu a Badia, però que ha sigut durant molts anys president dels centres de la gent gran de Sabadell, que és l'Adrià Miquel. És una persona interessant, que a més acaba de publicar les seves memòries i que amb els 101 anys està... amb total, bueno, en fi, amb una ment que m'agradaria a mi a la meva edat tenir-la tan clara.
Doncs el
clara.
Buscarem, tinc moltes ganes
suposo que la lluita també ajuda
això, no?
a mantenir-se
actiu,
despert. Mm-hmm. El segon seria el Joaquim Goiburu, que és un company que viu a prop de casa nostra, allà a Sol i Padrís, i que fa un treball encomiable amb persones amb moltes dificultats, un treball silenciós, això dels que no surten
de les formiguetes, no?, que treballen
que no
a diari.
I molt sacrificat, i que, bueno, jo crec que és molt reconegut per molta gent, però, en fi, que estaria bé. I el tercer és un company entranyable que es diu Joaquín Heredia. El seu cognom ja revela que és un company gitano, militant, actiu, dels geoflautes, del Casal de Cuba i de la Marea Blanca i de totes les lluites que se li posin pel davant.
Els buscarem. Sí. Moltíssimes gràcies per compartir
moltes
la teva alegria.
Digues. I res, només per acabar això, una miqueta que ell ja ho ha dit també, un homenatge també a totes aquestes persones que no surten a la foto, a tots aquests derrotats de la Guerra Civil, que no han sigut dirigents ni s'han pogut exilar, sinó que s'han hagut de quedar aquí o es van haver de quedar aquí. O sigui, a tots aquests que no parlen mai i que d'alguna manera són els que reben sempre. Sí. Perquè a vegades els dirigents serien criticables.
Bueno, com deia Brecht, qui va fer les muralles de Tebes? Qui va construir les piràmides? No els que surten amb els noms de la història, sinó els que les van fer, no?
Moltíssimes gràcies, historiadors. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.